l'esport del punt.
Comencem amb dos apunts breus d'última hora. Ara mateix ha acabat la primera semifinal del Mundial Sub-17 de futbol. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jugam en Espanya i gana. Qui ha guanyat?
Ha guanyat Espanya i Bojan Kerkić ha estat el protagonista positiu i negatiu d'aquesta semifinal. La selecció espanyola Sub-17 s'ha classificat per la final gràcies a un gol del Blaugrana a 4 minuts del final de la pròrroga, 2-1 al resultat final. La sorpresa negativa li ha arribat al minut 121 quan ha vist la segona targeta groga després de fer una falta a mig camp. L'han expulsat i Bojan es perdrà la final. Al final del partit, el jugador de Linyola i el seleccionador espanyol Santi Esteban han protestat amb vehemència aquesta expulsió. L'altra semifinal, és a dir, el rival d'Espanya a la final, sortirà del partit de demà Nigèria-Alemanya.
I fa una estona també s'ha sabut el guanyador del Premi Príncep d'Astúries dels Esports.
El pilot de Fórmula 1, Michael Schumacher, que ha guanyat les votacions per 16-12 davant del tàndem de jugadors de tennis Federer i Nadal. El jurat s'ha basat en els èxits professionals de Schumacher a la Fórmula 1 des del seu debut al 1991 i que l'han dut a guanyar 7 títols mundials. El jurat ha valorat també els gestos humanitaris de Schumacher, que va donar a la UNESCO 1,5 milions d'euros i als damnificats pel tsunami altres 10 milions d'euros.
L'esport al punt.
La decisió de la Federació Espanyola de Futbol de no permetre la disputa del Catalunya-Estats Units encara cueix. D'entrada, el representant de l'Espanyol, Pedro Tomás, a la reunió clau ha reconegut que va demanar no votar, mentre que Joan Laporta ha justificat la seva absència amb l'argument que la catalana no el va avisar. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
David, la posició de l'Espanyol sembla contradictòria. No vota la reunió decisiva i ara demana que jugui el partit.
Aquest matí l'Espanyol ha enviat una carta al president de la Federació Espanyola, Ángel María Villar, demanant que reconsideri la seva decisió. La carta l'afirma el director general executiu Pedro Tomás perquè el president Daniel Sánchez Llibre és fora del país per un viatge de negocis. El cert és que Pedro Tomás es va abstenir a les votacions de dilluns passat. Avui ho ha argumentat d'aquesta manera.
Quan es tracta de tema de la selecció catalana, l'Espanyol, i jo personalment el represento, sempre vota a favor. El que passa que vaig dir que tal com s'havia plantejat, era millor aquest tema no votar-ho, tal com estava plantejat. No puc dir res més perquè són qüestions de forma, senzillament jurídiques, no? Però no, la postura nostra és absolutament clara a favor.
Per tant, no va votar,
No va votar. No, no és qüestió de que no votés, que vaig demanar no votar, perquè és que realment ja van haver una sèrie de coses de forma que jo creia que era més convenient deixar-ho per una propera vegada. I, de fet, també me'n vaig trobar sol, perquè els altres clubs catalans no hi eren, no?
Un sector del Consell d'Administració de l'Espanyol no està d'acord amb el vot que va emetre Pedro Tomás d'abstenir-se i ha fet pressió perquè avui s'enviés aquesta carta a la Federació i es fes una declaració pública.
El Barça també ha hagut de donar explicacions perquè Joan Laporta no va anar a la reunió. El president del Barça, Xavi, s'ha defensat i a més ha contraatacat, acusant gairebé tothom.
A la Federació Espanyola, a la Federació Catalana, als polítics catalans, als dirigents de Madrid, Laporta ha explicat primer que no va assistir a la Junta de la Federació Espanyola perquè no sabia que s'havia de votar al Catalunya-Estats Units. Ha criticat Jordi Roig, el president de la Catalana, per no haver avisat el Barça sobre aquest tema. També ha carregat contra els polítics catalans pel fet d'escudar-se darrere els clubs i ha anunciat una mesura per intentar que Villar reconsideri el seu no a la selecció catalana.
Com a president del Barça he d'enviar una carta a l'Àngel Maria Villar per intentar que reconsiderin aquesta decisió. També vull dir que les persones que tenen responsabilitat política i de govern en el nostre país... Home, jo el que demanaria és que no s'amaguessin darrere els clubs amb aquestes qüestions. No ens poden derivar la responsabilitat cap als clubs. Aleshores, com a president de club he de dir que, demano que no s'amaguin darrere dels clubs per defugir de les seves responsabilitats.
El president del Barça sembla que estava avui força crític, a banda de criticar diferents institucions. També s'han recordat, Xavi, de Thiago Mota.
Diu que no entén les crítiques de Mota des de Madrid, ara que és jugador de l'Atlètic de Madrid, i pensa que l'italo-brasiler és un immadur.
La meva reacció davant de les manifestacions del Thiago Mota és de sorpresa, Així l'he fet saber. Li vaig dir, doncs, que no acabava d'entendre les seves manifestacions, no sabia a què es referia això de que no havíem donat la cara, perquè jo sempre he anat de cara amb el Thiago Motta. En tot cas, també li he dit que si no m'ho explica, doncs entendré que això, doncs, és una reacció pròpia d'un immadur que no té el coratge de reconèixer els seus propis errors.
Laporta també ha anunciat que el Barça farà gestions perquè Samuel Eto'o no hagi de jugar la Copa d'Àfrica el mes de gener.
Passa un minut de 3 quarts de 3 de la tarda, això és l'Esport al Punt. Joan Laporta i Jordi Roche tindran aquest vespre una nova oportunitat o una oportunitat de comentar tot aquest afer de les seleccions catalanes. Tots dos seran a Palamós, on es jugarà la segona semifinal de la Copa Catalunya de Futbol. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
El guanyador s'enfrontarà en aquest mateix escenari de Palamós al Nàstic de Tarragona dimarts que ve, l'11 de setembre, a la gran final de la competició.
Tot i que el Barça es presentarà a Palamós amb només 6 jugadors del primer equip i que el Girona prioritzen el partit de diumenge a la Lliga, el municipal de Palamós s'hi preveu una bona entrada aquest vespre. De fet, des de la Federació Catalana confien que es puguin omplir les 5.800 localitats. Les tribunes ja estan pràcticament esgotades i en queden molt poques de lateral. El Barça, Fran Rijkaard, només pot disposar de Valdés, Jorquera, Oleguer, Márquez, Silvinho i Esquerro del primer equip, i la resta de la convocatòria la formaran jugadors del planter. Per això a la banqueta també s'hi seurà l'entrenador del B, Pep Guardiola, tal com va confirmar el mateix Fran Rijkaard.
Sí, sin duda, Pep está con nosotros porque conoce mejor y muy bien a estos jugadores, y con la ayuda de Pep Guardiola y Eusebio y Johannes Gons, valorando un poquito las posibilidades, y hemos hecho la lista de los convocados.
El Girona, Raúl Agné, ja ha admès que farà jugar els que han tingut menys minuts en aquest començament de temporada, i ja ha anunciat l'equip titular: Rafa Ponzo, David Sánchez, Diego Rangel, Dot, Miguel, Chechu, Matamala, Santisencio, Lario Arnel i Gito, i també ha avançat que Miquel Albert i Nagore descansaran. Tot i això, els jugadors del Girona els fa il·lusió enfrontar-se al Barça, i el fet que hi hagi molts jugadors del filial fins i tot els dona més possibilitats de guanyar. Així ho veu el defensa Jordi Dot.
Home, amb il·lusió, sobretot amb il·lusió, perquè és una cosa que no passa cada any, poder-te enfrontar un equip de primera divisió, tot i les baixes, i bueno, amb il·lusió, doncs, que és unes semifinals, i si podem passar, doncs, intentar guanyar aquest torneig, és un torneig el més important de Catalunya, i bé, juguem contra el Barça, i jo crec que és una bona ocasió per frustrar-nos a tot el país. Sempre t'agrada, quan tens l'ocasió, sin jugar contra els millors jugadors possibles, i més per l'afició, però bueno, nosaltres hem de pensar en eliminar-los, i bueno, si venen amb jugadors del B, doncs més possibilitats per nosaltres, i nosaltres encara, com sempre, a guanyar i a tope, i hi hagi qui hagi davant.
El partit començarà a 3:15 al municipal de Palamós. Qui guanyi s'enfrontarà al Nàstic a la final de l'11 de setembre, la diada també a Palamós.
El Barça i el Girona juguen avui, però també tenen compromisos 3 equips catalans més: el Nàstic, el Badalona i l'Hospitalet. Xavi Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tots tres juguen una nova ronda de la Copa del Rei, que es disputa a partit únic, és a dir, el que guanyi segueix, el que perdi queda eliminat.
I encara quedarà una tercera ronda abans que entrin al bombo dels equips de primera divisió. Aquesta és la principal esperança de tots. Per exemple, el Badalona l'any passat va jugar contra el Barça. Enguany va viatjar a Galícia per superar el Corucho a la primera ronda, i ara li ha tocat anar a Puerto Llano. El capità Albert Cámara, des de la ciutat manxega, explica com afronten aquest partit.
Rival bastant complicat, no? A més, va eliminar el Linares, un equip fora de la categoria, i bueno, és el que dius, a més un altre cop fora de casa. L'any passat van tenir les eliminatòries a casa, aquest any han sigut a fora, i bueno, esperem que a veure si aquesta la podem passar, perquè l'últim sorteig abans de que es pugui tocar en primera sigui a casa.
També fora de casa juga el Nàstic, que s'enfronta a un rival de la mateixa categoria, l'Alavés, a Vitoria. Els tarragonins tenen 7 lesionats i un sancionat, Òscar Rubio. El porter Juanmi, que serà titular, té molts bons records de la Copa.
A mí, sinceramente, es una competición que me encanta. Es una competición en la que, en los equipos donde he estado, he llegado muy lejos casi siempre. He conseguido 3 títulos de Copa, y creo que es una competición magnífica, que conforme vas pasando, no sé, te da mucha más confianza al equipo. El estar bien en la Liga y el estar en la Copa del Rey, creo que eso es bueno para el equipo, ¿no?
I el tercer català que juga avui és l'Ospi. Rep l'Osca, que arriba eufòric després de guanyar Lleó 1-3 en un partit de Lliga. Situació ben diferent a la dels locals, que ho és de la Lliga amb 2 derrotes. Jordi Roura, l'entrenador, creu que, malgrat tot això, s'ha d'imposar el factor camp.
De recórrer una mica al tòpic, no? Els partits de Copa sempre són una mica especials. No? De totes formes, en principi, nosaltres juguem a casa, i el nostre objectiu és passar a l'eliminatori i fer valdre aquesta condició, no?
Un capítol més d'aquesta esperpèntica copa de viatges llargs i ruïnosos l'ha escrit avui el Vecindario Canari. Argumentant problemes al vol, ja han anunciat que avui no es presenta l'eliminatòria que havia de jugar Irun.
Santi Santamaria i Martín Berasategui et recomanen el millor plat.
Villaró i Boc.
Ara La Vanguardia et presenta una oportunitat única per posar a taula els millors plats. Una vaixella Villaró i Boc de porcellana alemanya de primera qualitat. Cada setmana dos plats a un preu que no es repetirà. Diumenge dos plats Villaró i Boc per només 2 euros amb La Vanguardia.
Mira, se li veu la maneta perfectament.
I que bé que se li sent bategar el cor.
És la seva manera de dir-nos que creix sana.
Dos gots de llet Pasqual Calci durant l'embaràs i la lactància ajuden a protegir l'estructura òssia de la mare i el desenvolupament del nen, perquè té àcid fòlic i perquè t'aporten tot el calci que necessites 100% procedent de la llet i vitamina D per millorar-ne l'absorció.
Llet Pasqual Calci. Ossos forts avui i sempre.
A veure aquest... Cèntric, 70 metres quadrats, exterior, amb instal·lació d'energia solar a l'edifici, 4 habitacions...
Energia solar? Així podríem reduir la despesa en aigua calenta i estalviar-nos diners. A més, fer servir energies renovables és molt més ecològic.
Doncs som-hi. Apunta el número que hi trucaràs ara mateix.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Endesa, patrocinador oficial de la 32a America's Cup a València.
Stalin, estrena mundial el 18 de setembre al Teatre Tívoli.
Un espectacle de Josep Maria Flotats, la història d'un matrimoni de científics al Moscou del 1952.
Stalin, a partir de la novel·la In Execution Ordinaire, de Marc Diguet.
Venda d'entrades al Servicaixa al 902 33 22 11 i a les taquilles del Teatre Tívoli.
Avui no ha estat un dels millors dies per a Rafa Nadal. A banda de quedar-se sense el príncep d'Astúries, era un dels candidats, també ha quedat eliminat de l'Open dels Estats Units de tennis, un dels 4 grans de la temporada. Jaume Boix, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Nadal ha perdut amb David Ferrer en els vuitens de final per 6-7, 6-4, 7-6 i 6-2 i veu allunyar-se l'opció de ser el número 1 del tennis mundial.
La derrota de Nadal ha arribat després d'un partit intens, amb un ritme de joc que ha portat al límit a tots dos jugadors i que ha tingut el moment clau al desenllaç del tercer set, que ha fet seu David Ferrer en un desempat en què ha agafat el domini des del primer punt. Ferrer, 13è jugador mundial, ha hagut de fer un partit rodó per doblegar la resistència de Nadal, que tot i que no està al seu millor moment, ha plantat cara i ha tingut les seves opcions. Ferrer ho ha reconegut a les declaracions que ha fet després del partit.
He jugado perfecto, ¿no? Se ha ido todo bien... He estado muy bien, he hecho mucho winner y sobre todo al final, ¿no? El cuarto set me ha salido todo perfecto y también, como he dicho, he aprovechado un poco pues, los problemas físicos que ha tenido Rafa.
La victòria, la segona que aconsegueix Ferrer sobre Nadal de 6 partits que han jugat fins ara, suposa per David Ferrer jugar per segona vegada a la seva carrera uns quarts de final d'un gran slam. La primera va ser fa 2 anys a Roland Garros, on precisament Nadal el va guanyar. A quarts de final, David Ferrer s'enfrontarà a l'argentí Juan Ignacio Chela. Pel que fa a Carles Mullà, 17è jugador mundial amb 31 anys, també té plaça als quarts de final del torneig, després de derrotar en 4 sets el letó Ernest Gulbis, el butxí de Tommy Robredo. Mullà afronta les rondes més dures del torneig sense cap pressió. A quart s'enfrontarà el serbi Novak Djokovic, en número 3 mundial. Per això Mollà s'estima més anar pas a pas i no fer-se il·lusions de ser a la final.
Ahora es cuando realmente, si todo va normal, es cuando juego los mejores jugadores del mundo, ¿no? Así que bueno, lo veo difícil todavía, aunque parezca mentira, pues estoy a la mitad del torneo, ¿no? Un poco más de la mitad, aunque solo quedan 8 jugadores, pero quedan 3 partidos, ¿no? No se puede pensar ni mucho menos en ganar el torneo ni hacer final. Siempre he ido partido a partido y ahora más que nunca.
Els altres partits de quarts de final seran aquests. Tommy Haas contra Nikolai Davidenko, que és l'únic que no ha perdut cap set fins ara, i Roger Federer contra Andy Roddick. Pel que fa al torneig femení, la belga Justine Henin és la primera semifinalista després de superar Serena Williams en 2 sets, 7-6 i 6-1.
Dia especial avui per al nou entrenador del Barça d'handbol. Manolo Cadenes debutarà al Palau Blaugrana com a tècnic del conjunt català.
El Barça juga contra el Braga, partit de tornada de la fase prèvia de la Lliga de Campions. Els blaugrana van guanyar de 2 gols a Portugal, un avantatge que Cadenes creu que és simbòlic.
Con precaución, ¿no? Porque ganar de 2 goles es simplemente casi ganar el partido, ¿no? Entonces sabes que un mal día siempre puedes tenerlo y en ese aspecto pues esperamos no confiarnos y salir del principio a dominar el partido, ¿no?
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
L'home és l'únic ésser viu capaç de controlar les seves emocions.
L'emoció no es pot explicar. Ciutat de les Arts i les Ciències. L'emoció batega dintre. Generalitat.
Més coses. Avui es disputa l'última jornada de la primera fase de l'Eurobàsquet. Moltes seleccions lluitaran per acabar primeres de grup. D'altres, en canvi, ho faran per no quedar eliminades. Saludem el nostre enviat especial Sevilla, Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Seleccions amb molta història i prestigi com Itàlia o Sèrbia poden quedar fora de seguida.
Sí, de fet, menys en el grup d'Espanya, on les coses semblen més que decidides. Avui ens espera una jornada molt emocionant en aquesta Eurobàsquet. En els altres tres grups hi ha partits que decidiran la primera plaça. Del grup A, Rússia ha demostrat més que Grècia, però els dos hi arriben invictes. Mentrestant, Sèrbia i Israel juguen un agònic partit. Qui perdi queda fora. El C, Lituània, la selecció que més bones sensacions dona, juntament amb Espanya, busca el primer lloc a costa d'Alemanya. Mentrestant, la Turquia del Blaugrana Aliassova ha de buscar la victòria contra la República Txeca del verdinegre Barton si no vol viure un gran fracàs. I el grup D, França i Eslovènia, poden viure un duel espectacular, com els seus bases i Parker i Itàlia, amb Vasily Marconato, busca la primera victòria contra Polònia. El grup B, si es compleix la lògica, ha d'assolir el primer lloc, guanya Croàcia i Letònia, ha de deixar fora Portugal.
I entre partit i partit, Xavi t'has creuat amb un jugador d'una de les seleccions més modestes, un jugador a qui vam poder veure a Catalunya durant uns anys i que té una curiosa història al darrere.
Sí, la selecció és Portugal, que segurament és la selecció amb menys nom de tot el campionat, habitual segona i tercera fila, i l'equip portuguès s'ha classificat per segona vegada la seva història en un europeu. La primera va ser l'any 51, avui amb tota seguretat dirà adéu, però ells saben que el fet de ser a Sevilla ja és un gran pas pel país. A la plantilla portuguesa hi hem trobat, com deies, un vell conegut nostre, Sergio Ramos, 4 anys el millor Caprabo Lleida, i ara vivint aquesta gran gesta de la seva selecció.
Bueno, para nosotros es muy, muy importante, ¿no? La primera vez que nos cualificamos con méritos, y bueno, es importante, ¿no? Fue un logro muy, muy importante para el baloncesto portugués, y solo espero que, bueno, que futuramente pues lo podemos alcanzar más, con más regularidad, ¿no?
Cal destacar que la majoria de jugadors de la selecció portuguesa juguen en lligues menors espanyoles. Ramos, per exemple, ho fa a l'Inca de l'Eport, i l'Hospitalet n'ha fitxat a un altre, Miguel Minyava. La Lliga Portuguesa, amb la possibilitat que juguin 6 jugadors estrangers per equip, viu moments de crisi. La majoria de jugadors segueix anant a jugar a l'estranger. Una experiència molt positiva per a ell, ja que té Lleida com la seva segona casa.
Muy bueno, yo he dicho que he vivido ahí años maravillosos, pues una ciudad fantástica, una gente fantástica, una afición que, bueno, porque tiene mucho, mucho aprecio, y bueno, es como una segunda ciudad para mí, ¿no? Tengo Lisboa, que es mi ciudad donde he nacido, y tengo Lleida, que bueno, tengo ahí muchos amigos, y la gente siempre me ha tratado muy, muy, muy bien.
Ramos ha estat 2 anys lesionat i busca en aquesta Eurobàsquet tornar-se a trobar com a jugador de primer nivell. Fins ara Portugal ha perdut de 26 contra Espanya i de 22 contra Croàcia. Avui contra Letònia, a les 7, vol, si més no, millorar l'imatge.
Gràcies, Xavi Soler. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja que parlem de bàsquet, direm que avui el Barça ha presentat 3 jugadors del seu equip. El nord-americà Alex Acker, que està lesionat i no podrà jugar fins d'aquí 3 mesos. El francès Michel Morandé, que va substituir Acker aquests 3 mesos. I el base argentí Pepe Sánchez. Entrem ja a l'últim minut d'aquesta edició de l'Esport al Punt i ho fem amb l'última hora de la Vuelta a Espanya. Recordem que s'està disputant la cinquena etapa de 157 quilòmetres, 4 ports de muntanya, l'últim de primera categoria situat a 20 quilòmetres del final. Nombrosos intents d'escapada, entre aquests un amb Xavi Florencio i Òscar Freire, però de moment el grup marxa junt. Una etapa que podem seguir per televisió, com sempre. Els últims segons del programa us expliquem de què podeu estar pendents a partir d'ara mateix.
A més, a Teledeport està oferint ara mateix el Mundial de Gimnàstica, la final femenina per equips, a les 5 de la tarda pel Canal Plus, els partits de l'Open dels Estats Units de tennis, a les 8 pel 33 el partit Barça-Braga, previ de la Lliga de Campions d'handbol, a 9:45 l'Espanya-Croàcia de l'Eurobàsquet per la Sexta i a 9:45 el Barça-Girona de la Copa Catalunya per TV3.
Ho deixem aquí, fins demà. Adéu-siau, bona tarda.